El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Com esteu? Salutacions, benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Tot seguit us oferim doncs, una hora de conversa amb el nostre protagonista del dia que tot seguit us revelem.
El protagonista d'avui és...
Avui el protagonista de Ràdio Estel és Jordi Giró París. Ell és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre el pensament polític de Jacques Maritain i Carles Cardó. Ha estat professor durant més de 25 anys. Actualment és inspector del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És autor de diversos llibres i articles. Vicesecretari general de l'Institut Internacional Jacques Maritain. És expert també en el diàleg amb l'islam i amb el judaïsme. Avui el nostre protagonista és Jordi Giró, que conversa tot seguit amb Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Déu vos guard, avui el protagonista és el doctor Jordi Giró París, doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre el pensament polític de Jacques Maritain i Carles Cardó. Déu vos guard.
Déu vos guard.
El doctor Giró és deixeble del doctor Artur Juncosa, jesuïta, professor titular i catedràtic d'ètica i sociologia. Doctor Giró, què admirava del pare Juncosa?
Home, l'enyoro molt, eh? La seva amistat, la seva bonhomia i també la seva claredat de pensament. Per mi va representar la possibilitat d'obrir-me als estudis fora de Catalunya, perquè ell em va facilitar conèixer el pensament de Jacques Maritain i vincular-me amb una associació internacional que promou el seu pensament, l'Institut Internacional Jacques Maritain, del qual en aquests moments soc vicesecretari general. Per afari europei, perquè és un títol una mica rimbombant, però...
Parli'ns de Jacques Maritain i parli'ns de la vigència del seu pensament polític.
Jacques Maritain representa, per fer una primera aproximació de tipus històric, és el pensador polític del Concili Vaticà II. És el que representa el canvi de mentalitat del, diguem, general del catolicisme, que passa d'enyorar l'antic règim, acceptar la democràcia i a sumar-s'hi d'una manera profusa, De tal manera que la democràcia és el millor dels sistemes pels quals els cristians hauríem d'apostar.
I apostem?
Bé, de vegades no d'una manera totalment clara, també perquè vivim en una societat que és molt secularitzada i no acabem de trobar l'encaix concret.
Aleshores, de vegades, quan es parla de política, se'n parla doncs d'una manera, podríem dir, despectiva. Molta gent diu, tot això és qüestió dels polítics, tot això és política, i hem passat d'una política que és l'art de la polis i és l'art reservada als filòsofs a ser la més denigrada de les arts.
I tant, i tant. I això doncs ens passa una mica perquè tenim una concepció de la política excessivament restringida. Identifiquem la política amb... en la relació amb els partits polítics i l'assalt al govern, no? La possibilitat de poder transformar la societat a través del govern. Precisament Maritain el que desenvolupa és una forma d'entendre la política que va més enllà de l'estatalització o de la conquesta del poder a través de partits polítics. Per ell, lo fonamental era la construcció de la societat política o del cos polític. I precisament en aquest cos polític el compromís, diguem, polític, no és només formar part d'una associació política, d'un partit polític, sinó ser capaç de comprometre's en la societat a través d'una multiformitat d'associacions, bé siguin directament relacionades amb la tradició religiosa, bé amb això que hem anomenat darrerament les ONGs, o bé amb altres circumstàncies que precisament ens ajudin originalment a entendre com ens hem de vincular aquesta polis a la ciutat, no? A l'àmbit social. Per tant, en aquest sentit, diguem, els cristians estem cridats especialment a formar part d'aquest món polític, tant sigui militant en partits polítics com en associacions, no? Diguem, fa poc doncs, que ens ha mort un mestre en aquest sentit, el senyor Arcadi Oliveres, que precisament provenia una mica d'aquest àmbit, no? No només l'àmbit pròpiament dels partits polítics, sinó també de l'associacionisme i de l'àmbit també de les ONGs.
Què passa que quan Arcadi Oliveres amb la germana Teresa Forcades decideixen fer una opció política partidista, diem, decideixen fer un partit, aquest model no reïx. És que potser el seu paper hauria d'haver estat més, diem, de profetes de la política, més que no una militància activa. Ara, una mica en perspectiva, en podríem parlar d'això.
Sí, i respondré una mica reflexionant sobre la diferència de Maritain entre els anys 30 i els anys 50. Maritain va escriure en els anys 30 Humanisme Integral, que després s'ha convertit en un dels elements fonamentals que ha ajudat a tota la tradició que anomenem de l'humanisme cristià a vincular-se amb el món polític. Ell diu, en els anys 30, proposa una nova cristiandat. Una nova cristiandat perquè és totalment diferent de la manera com el món medieval entenia les relacions entre l'Església i la societat. Aquí es tractaria de vincular, de fer repensar el que és la democràcia des d'una base evangèlica, des del cristianisme. I ell considera que en els anys 30 hi ha una massa crítica de població suficientment important com perquè siguin els catòlics els que facin aquest rebateig, per dir-ho així, aquesta reformulació de la política democràtica. En els anys 50, el llibre que ell va escriure, també molt important, L'home i l'Estat, ja planteja una cosa absolutament diferent. I al final de la seva vida ve a dir que, de fet, hem sigut infidels, els catòlics, els cristians, a aquesta vocació política i que, de fet, ell diu, ja només ens queden les minories profètiques. Què vol dir la paraula minories profètiques? Doncs una mica el que has estat comentant, no? Persones que dins de l'àmbit social i polític trenquin una veu especial, nova, diferent, i, per tant, ens cal molta originalitat i els esquemes que hem tingut fins ara, o bé de militar en partits polítics o bé de no militari, s'han de repensar d'una altra manera, no? Perquè, de fet, vivim en una societat molt secularitzada, en la qual les opcions religioses s'entenen massa com una mena d'opcions particulars, no? Tendim o es tendeix a veure que el món religiós és un món privat, no hi ha un àmbit públic. I aquesta és una de les coses que precisament l'islam ha fet trontollar en el món europeu.
En parlarem. Recordeu, oients, que estem conversant, el protagonista, amb Jordi Giró, que és filòsof i expert també en el diàleg amb l'islam i amb el judaïsme, també. Mm-hmm. Molts temes que avui no podíem exaurir. Però, tornant a Maritain i a Cardó, l'objecte de la seva tesi, ambdós defensaven, des d'òptiques diverses, estats plurinacionals.
Exacte. Sí. Maritain parla del pluralisme democràtic i d'estats que... De fet, més que d'estats plurinacionals, el que parla és de l'obertura a unes noves maneres d'entendre l'organització social i política. I, per tant, diguem, ja no es tracta... De fet, d'alguna manera, ell ja va preveure la Unió Europea. Uh-huh. Clar, però la distinció que hi ha entre l'Estat i la nació, la que ell proposa, és precisament distingir per un i d'una altra manera. Nosaltres identifiquem excessivament estat amb nació, i bé es busquen estats uninacionals o bé, al revés, nacions uniestatals. De vegades això és realment molt complexa que realment sigui així, per molts motius. En alguns àmbits territorials, perquè hi ha minories molt grans de tipus racial, de tipus ètnic, de tipus religiós, que dificulten aquesta uniformitat, i per tant cal pensar en aquesta pluralitat, i això és l'important. En Cardó també, tot i que des d'una altra perspectiva, però molt propera a la de Maritain, el que ell veu com a element per poder desenvolupar és aquesta capacitat de la plurinacionalitat dins d'Espanya.
I vostè veu que es podria encarnar aquest somni de Cardó en el moment actual?
Hauríem de ser capaços de passar de parlar d'Espanya en plural a les Espanyes i hauríem de ser molt originals. Hi ha un moment molt tens entre diferents opcions que ha arribat a una mena d'atzucac i el que se'ns de, el que realment podem sortir d'aquest atzucar que si apliquem fórmules originals, crec jo,
O sigui que hauríem de ser aquesta minoria profètica o també Benet XVI deia la minoria creativa, no?
Exacte. Sí, sí. Precisament el buf de l'esperit, una de les coses que pressuposa és això, no? Ser suficientment agosarats com per poder parlar d'una manera diferent i nova al món, no?
D'acord.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Avui el protagonista, Jordi Giró, li hem demanat doncs, aquelles cançons que formen part de la seva vida o que li venen de gust escoltar, com per exemple aquesta, que escoltarem tot seguit. Ells són Charango, Conta amb mi.
Conta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis conta amb mi conta amb mi quan succidin els dies si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis compta amb mi i tu i jo
El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Tinc aquí sobre la taula un llibre que vostè ens regala a Ràdio Estel, que és sobre Joan Pau II, Sant sí. Joan Pau II, sobre concretament doncs, els articles que van sorgir arran de la seva mort el 2 d'abril de 2005. Quina fou la contribució del papa Wojtyla en la construcció d'aquesta Europa de què parlàvem?
Agradi o no agradi el seu llegat, és indubtable que Joan Pau II va tenir una influència cabdal en la transformació dels països de l'est. Però, de totes maneres, jo crec que el més interessant és tota la seva proposta de... social, tota la seva proposta a partir de la reformulació de la doctrina social de l'Església. Això pel que fa referència a l'àmbit de la influència política. Però jo em sembla que precisament el més interessant, i potser algú se sorprendrà d'això que diré ara, el més interessant del seu llegat és tota la seva formulació de la teologia del cos i de la seva concepció de la sexualitat. Potser no, jo no estaria d'acord potser amb tot, però sí que el que em sembla especialment interessant, especialment innovador, és que trenca amb tota una tradició platònica d'entendre la diferència que hi ha entre l'ànima i el cos i el menysteniment. Aquesta tradició que ha planat per tota la història de la moral catòlica i que es basa sobretot en el pensament de Sant Agustí, el Papa Joan Pau II, Sant Joan Pau II, l'ha transformat radicalment a partir d'una relectura personalista. I, per exemple, parla de les relacions sexuals del marit amb la muller com d'una comunitat personalista. Per tant, trencant totalment aquesta idea que menys té la dimensió sexual i la dimensió corporal també de l'ésser humà. Quan en aquest sentit va ser molt agosarat.
Si em permet, estem en una religió del cos. O sigui, el cristianisme, en origen, és corporalista. Diem, en aquest sentit, Jesús doncs, parla del cos humà, Pau parla del cos humà, la litúrgia mateix diem el cos de Crist, no diem l'esperit de Crist.
Sí.
Vull dir que segurament Joan Pau II, més enllà de Sant Agustí, va el que és el fonament del cristianisme. Nosaltres hem proclamat ara en temps pasqual un evangeli en el qual els deixebles se sorprenen de que Jesús doncs, tingui carn i ossos i mengi peix i es deixi tocar. Per tant, segurament Joan Pau II anirà a les fonts, no?
Sí, hem de veure que en un moment determinat de la història de la teologia hem begut molt, o ens hem servit molt del pensament grec per interpretar categories antropològiques que ens ajudin a entendre aquest misteri, que en el fons és un misteri, de la relació entre la part més física de nosaltres mateixos i aquesta part espiritual. Llavors, clar, s'ha d'entendre que pel món de l'Antic Testament eren tres els conceptes fonamentals de l'ésser humà, no? Cos, ànima i esperit. I al rellegir-ho des de la perspectiva grega, l'esperit i l'ànima els hem fos en un de sol i tenim per altra banda el cos, no? Llavors hi ha aquesta dicotomia que separa una cosa de l'altra i és curiós perquè en molts sermons jo, diguem, cada vegada m'enfado quan vaig a algun enterrament perquè normalment hi ha molt bona voluntat, Els capellans, quan intenten fer una mena de reflexió, fan una reflexió més platònica que no pas cristiana, Perquè el que venen a dir és que l'ànima del difunt estarà en el cel, no? Jo sempre penso, bueno, i la resurrecció, el concepte de resurrecció, on és? Perquè nosaltres no creiem tant en la pervivència de l'ànima, sinó en la transformació de tot l'ésser humà en plenitud, que seria la resurrecció. I precisament la resurrecció té que veure fonamentalment amb aquesta dimensió corporal.
Correcte. Mira, em suscita un tema que té que veure amb una de les seves línies de recerca, que és la relació amb l'islam. Hi ha alguns folcloristes que sostenen que, en concret a Catalunya, quan diem una paraula gruixuda, que es refereix a alguna part del cos, això ve de la tradició islàmica, perquè l'islam valora molt més que el cristià el tema del cos, de la higiene personal. És a dir, no és espiritualista. Què en pensa vostè d'això?
Home, jo diria que no és propi del cristianisme en l'àmbit tradicional de l'Antic Testament aquesta radical separació entre l'ànima i el cos. El món islàmic, perquè prové d'una altra geografia i d'una altra manera d'entendre la realitat, també no només la relació entre l'ànima i el cos és diferent a nosaltres, sinó que hi ha una relació entre lo privat i lo públic totalment diferent. I això de vegades ens despista, no? Nosaltres, per exemple, tendim a vestir-nos bé, bonics, per anar al carrer, i quan arribem a casa ens posem un xàndal. En el món islàmic, la seva manera d'entendre el que són les relacions personals és al revés. Quan surten al carrer es posen com una mena de protecció i, en canvi, guarden el més bonic de si mateixos, en el cas, per exemple, de la sensualitat, guarden el més bonic de la sensualitat per casa, pel marit, pels fills. Per tant, hi ha una separació molt gran entre el que és l'àmbit privat i l'àmbit públic que no tenim en la nostra situació. I després també fem moltes barreges. Diem que és una qüestió referent a l'islam, quan de fet no té res a veure amb la religió, perquè moltes d'aquestes circumstàncies tenen més a veure amb costums que no pas pròpiament amb la religió en si mateixa, no? Jo, quan algú em diu aquestes coses, jo trec les fotografies de la meva àvia i de la meva besàvia i portaven un mocador al cap i ningú s'escandalitzava d'això, no? I ningú veia em portar un mocador al cap, doncs una forma de fonamentalisme. I en canvi ara, moltes de les discussions que tenim sobre si les noies musulmanes vesteixen o no vesteixen amb xador o amb un tipus o altre de mocador, ho identifiquem com en una mena de fonamentalisme, quan en realitat en alguns àmbits és una moda. I llavors, pues, segons el tipus de foulard que es posen, el posen seguint una moda determinada, segons com se'l lliguen. Per tant, és un fenomen bastant més complex que la simplificació al que estem acostumats en una mena de crítica simplista feministoide, per utilitzar-ho d'aquesta manera. No el veritable feminisme, sinó aquesta manera tan simple d'entendre les situacions.
És no? caricaturesc. Jordi Giró va viure al Marroc i va viure allí, sí, amb la seva família.
Sí, sí.
Com el va marcar vostè aquesta experiència en la seva comprensió del món islàmic?
Fa uns 18 anys... I seguint una mica l'espiritualitat de Charles de Foucault, que precisament és un personatge especialment interessant per a la nostra època perquè és un convertit en contacte amb l'islam, i això el fa un personatge especialment interessant i que trenca els estereotips d'aquelles persones de cultura o de tradició cristiana que tenen por a l'islam. Hi ha alguns que diuen que Catalunya es convertirà en un país islàmic d'aquí 4 dies perquè tindran més fills que nosaltres. Bé, això primer és una exageració absoluta i després és no comprendre quina és la situació real en la que ens trobem, tant numèricament com de projecció, social. Doncs bé, nosaltres vam anar a viure al Marroc precisament perquè volíem comprovar. Jo en aquells moments era professor d'ètica social i política a la universitat i el que em qüestionava és com puc jo parlar en aquests moments d'ètica social i política sense fer l'experiència vital de ser una minoria cristiana en un món islàmic. També una mica per comprendre al revés quina és la situació en la que viuen les persones que venen del Marroc o que venen del món islàmic quan arriben aquí a Europa, no? Per tant, no només... I després també passa una cosa que de vegades fem una imatge de l'islam massa acadèmica, massa intel·lectualitzada, i o bé el rebutgem absolutament, o bé ens sembla que és tot meravellós i que, diguem, hi ha com una mena d'atracció que això ens ajudarà, doncs, a transformar la nostra realitat. Ni una cosa ni l'altra. L'islam és un fenomen molt complex, diferent al que en aquests moments, diguem-ho així, les persones de religió musulmana viuen la relació de la seva fe amb la identitat de grup de manera diferent a com aquí a Europa estem vivint la nostra relació, la nostra identitat, creient o no, amb el col·lectiu. I això fa que siguin molt diferents les maneres d'entendre la referència a la religió. Al Marroc és impossible ser autòcton, o sigui, haver nascut al Marroc, ser marroquí i ser cristià. I, en canvi, sí que es pot ser marroquí jueu, que hi ha una minoria jueva acceptada i oficialment acceptada com a tal, i la gran majoria de totes les persones són oficialment musulmans.
Però més aviat culturalment musulmans.
Sí, clar. Diguem, si haguéssim de veure una mica la situació en relació a nosaltres, el món del Marroc, concretament, i el món islàmic en general, té uns ritmes socials que pengen encara, potser l'encara no és massa just dir-lo, simplement es relacionen amb uns ritmes socials de tipus religiós. Per exemple, el mes de Ramadà, que ara estem en el mes de Ramadà, es fa públicament. No és que cadascú a casa decideixi si vol o no fer el Ramadà. Tota la societat s'atura i tots els ritmes canvien. Aquesta va ser una de les primeres coses que ens va passar quan vam anar al Marroc, que vam arribar durant el mes de Ramadà i jo sortia a passejar amb els meus fills a la tarda i no hi havia ningú. Oh. I clar, pensava, què passa, que no hi ha ningú aquí, a Rabat? Bueno, no hi havia ningú perquè era el trencament del dejuni i, per tant, doncs, el que feien era menjar, començar a menjar.
A banda que vostè llavors era ros i I els seus nens també, i un també, pare de família ros passejant per un país que no són rossos precisament, i que els pares de família no passegen les criatures, devia ser un cert xoc, no?
Sí, 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 va ser molt, molt curiós, perquè, diguem, jo acompanyava la meva filla Roseta petita, que tenia 2 anys, la Edith, i anàvem a passejar. I en un país on normalment les tasques de la cura de la família són per les dones, o són l'especialitat de les dones, doncs veure un home que passeja amb la seva filla, i a més rossa, doncs era com una mena de festa, no? S'acostaven, ens deien coses, i això ens deixava una mica com sorprès d'entrada.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Doncs seguim avui el protagonista, també li hem demanat una altra cançó, Jordi Giró, i aquesta ha estat l'escollida, Porcell, Rejoice in the Lord Alway.
Rejoice in the Lord always, and again I say,
El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Una de les preocupacions de Jordi Giró, amb qui estem parlant en aquest programa del protagonista, és el tema de l'educació reglada de l'islam, de la religió islàmica a l'escola, a l'institut, en el qual hem avançat, sembla, una mica. Com veu vostè aquest tema de tanta actualitat entre nosaltres avui?
Voldria, sobretot, dir que les opinions que diré en aquests moments no les dic en tant que sóc inspector, per tant, no és una opinió
oficial
que tingui relació amb el Departament d'Ensenyament, per tant, vull deixar molt clar això, que no estic parlant com a inspector. Jo crec que precisament és una assignatura pendent que ja tocava des de feia molt de temps solucionar. Aquest any s'ha començat una primera experiència pilot amb una sèrie de centres perquè la introducció de les matèries de religió islàmica no només formen part del nostre bagatge legislatiu, sinó que precisament poden ajudar moltíssim a que les persones, aquests nens, aquests nois musulmans, tinguin elements de coneixement de la seva pròpia tradició, a més del pensament i l'educació que puguin rebre a través de les mesquites. De vegades se'ns posa una mica en la situació de dir oh, però i què significa això, que hi ha d'haver, que hi pugui haver religió islàmica a les escoles? Que ho facin a les mesquites. I ens preocupa molt això i no ens preocupa gens quines són les persones, quins són els imams que donen aquesta formació. I clar, diguem, precisament crec que és en l'àmbit públic en el que s'ha de discutir, s'ha de parlar, s'ha de reflexionar, i és a partir de la capacitat de pensar de cadascú de nosaltres com ens podem fer creients en el món del segle XXI.
Perquè vostè mateix podia ser professor d'Islam sent cristià.
No. A veure, diguem, segons la legislació que tenim en aquests moments, és cada una de les col·lectivitats religioses que presenta un candidat que després accepta el Departament d'Ensenyament, com la figura dels professors de religió catòlica.
Però vull dir, no caldria que fos un islamista observant, per exemple, fins i tot si no és que tingués un bon coneixement d'allò que vol traslladar, perquè no estem fent una catequesi, sinó que estem fent una formació reglada, objectiva, no?
Sí, però, diguem, és una mica el mateix que el professorat de religió catòlica, no? Deixi'm posar un altre exemple, no? Si jo vull anar a fer classes de ball, m'interessa molt que la persona que està fent les classes de ball tingui una gran formació acadèmica. Però si a més balla,
millor.
Potser em donarà un aspecte molt més interior, molt més personal, molt més des de dintre, tenint la seva preparació acadèmica, que és absolutament necessària. No puc aprendre a ballar amb qualsevol ballarí que li agradi ballar, però hi ha un plus especial, un plus diferent, si la persona que m'està ensenyant a ballar, a més de tenir un gran nivell de formació acadèmica, també balla.
Sí, sí, un professor.
Doncs una mica seria la mateixa idea, no? Aplicant-ho al tema de les religions. Bueno, és un tema controvertit, eh? Hi ha qui defensa que només es poden fer classes de religió des d'una perspectiva no confessional, i això genera una sèrie de debats en el sentit de dir si resulta que les persones que estan fent les classes de religió són creients, doncs queda com una mena de sospita de catequesi, no? I em sembla que han de quedar molt clars les diferències entre el que és la catequesi i el que són les classes de religió.
Entenc.
Però bueno, és un tema, això ens demanaria molt de temps, però jo felicito el Departament d'Ensenyament, felicito a tots els que estan intentant fer aquesta tasca, perquè és molt important que puguem ajudar a tota una generació de nens, de joves, que són catalans i són de religió islàmica, a que puguin reflexionar amb les armes que tenim tots sobre què és lo essencial en la seva fe i què és lo accidental. I probablement així ajudarem a que els fanatismes siguin molt més difícils de contagiar. Perquè amb una persona que té un mínim de formació acadèmica per comprendre quin és el sentit de la religió, de seguida es malfiarà d'algú que li està venent una forma esbiaixada, una forma fanàtica, una forma violenta d'expressió de l'islam, per exemple.
Una forma especialment visible i intensa de la relació cristians-islam, cristians i musulmans, és quan hi ha un matrimoni entre una persona culturalment cristiana i una persona culturalment musulmana. Què ens podria dir vostè d'aquest tema dels casaments interreligiosos, per dir-ho d'alguna manera, o interculturals?
Fa uns anys van publicar un llibre, el GRIC de Barcelona. El GRIC és una associació, grup de recerca islamo-cristiana, que precisament el que fa és intentar reflexionar sobre temes diferents al 50%, i sempre en igualtat de condicions, 50% musulmans, 50% cristians, i el que fem, doncs, és plantejar-nos diferents temes. Van publicar un llibre sobre una mena de manual de les relacions de parella. Què passa quan un musulmà i un cristià decideixen no sols enamorar-se, sinó legalitzar, formalitzar, estabilitzar aquesta relació. Doncs bé, hi ha un xoc, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que s'han de decidir. Algunes d'elles són pròpiament religioses i altres, la majoria, són de tema cultural i de costums. I juga també aquí les expectatives de les famílies. Llavors, el manual aquest era una sèrie de textos amb una sèrie de propostes per parlar de tot el que suggerien les propostes que hi ha per persones molt diferents. Primer pels nuvis, per la parella, després pels amics, per la família, pels pares, per les autoritats polítiques i també pels conciliaris, tant els musulmans com els cristians, per fer un acompanyament a aquesta realitat que actualment és petita, però que de la mateixa manera que ho estem veient ja a França, d'aquí uns 10 anys serà molt extensa. I jo sempre no em canso de repetir una i altra vegada que tenim un temps ara per poder formar persones, tant en l'àmbit eclesial com en l'àmbit de les mesquites, per poder acompanyar aquestes parelles. Hi ha una experiència molt bonica que a mi em té el cor robat, que és una associació francesa, GFIC, Grup de Foyer Islamo-Cretien, Grup de Llars Islamo-Cristianes, que precisament el que fan és ajudar amb la seva pròpia experiència a altres parelles islamo-cristianes a vestir aquesta aventura, perquè realment és una aventura, aquesta aventura tan, tan agosarada de conviure tan estretament persones musulmanes i persones cristianes. Ara fa molt poc, el dissabte passat, precisament, vaig assistir, ara que tot és per videoconferència, a un temps espiritual amb parelles d'aquestes, i va ser molt bonic veure com persones espirituals actuals, plenament actuals, espirituals, parlaven del sentit que tenia per ells fer el dejuni de Ramadà. I bueno, va ser molt bonic, perquè hi havia tota una sèrie de parelles i no era només una un dels dos membres, sinó els dos membres vam sentir música, després es van llegir sures de l'Alcorà, després també es van llegir alguns salms de la Bíblia que tenien relació amb aquestes sures, i després testimonis personals d'allò que implicava, per exemple, quin sentit li estaven donant ells al dejuni. Va ser una cosa realment, per mi, molt enriquidora. I, per tant, la presència dels musulmans a la nostra societat l'hauríem de veure més aviat en positiu i no pas en negatiu. I jo sempre utilitzo tant l'exemple de Charles de Foucault com un dels seus deixebles, Louis Massignon, que són persones convertides al catolicisme en contacte amb l'islam, perquè va ser l'islam, la manera d'entendre la relació amb el transcendent de l'islam, que els va fer recuperar, redescobrir, més que recuperar, redescobrir el sentit cristià en contacte amb l'altre. Vivim en un món interdependent on el pluralisme religiós cada vegada serà més imparable. S'hi posin com s'hi posin i diguin el que diguin les persones d'extrema dreta que utilitzen un llenguatge islamofòbic, per exemple, això és imparable. El món serà globalitzat, ho és, i cada vegada ho serà més. Les fronteres, i ho estem veient a través de com arriben els pobres immigrants que arriben de la manera que arriben, que realment és una desgràcia i una vergonya per tots nosaltres que això sigui fet d'aquesta manera, serà imparable. I, per tant, ens hem d'espavilar tots a canviar la nostra mentalitat i assumir com una oportunitat original de relectura de la nostra fe, de la nostra manera d'entendre el món en contacte amb l'altre.
I ara pensava, m'ha vingut a la ment, Jordi Giró, al meu poble, Calonge del Baix Empordà, on hi ha el doctor Víctor Pou, que ha estudiat aquest fenomen i ha localitzat el primer immigrant musulmà que ha vingut últimament, que va ser l'any 1985, ara hi ha Abdelkrim, i han passat, esclar, 36 anys, no? És a dir, en aquests 36 anys, com ha variat la nostra percepció de l'islam, si és que ha variat gaire?
Clar, hauríem de fer algun estudi més de tipus sociològic, per dir-ho així, no? Però, a veure, per nosaltres, el món islàmic ha sigut sempre com una mena de fantasmes, una mena de fantasma i com una mena d'enemic comú, no? Ara a veure si me'n recordo. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. O sigui que aquesta és una mica la por que nosaltres hem tingut, una por ancestral, no?, a l'altre. Suposo que té les seves arrels en la reconquesta i en tota la situació, i perquè també els nostres veïns més immediats pues, són els del món islàmic. El que tenim és una increïble manca de coneixement, una ignorància absoluta en relació al que significa l'islam, al que significa la cultura de tots aquests països. No hi ha un islam, hi ha molts islams, i després hi ha el rostre humà de cada una de les persones que són musulmanes. Comencem a tenir una primera generació de persones musulmanes que han estat educades a Catalunya, i suposo que també tens previst que parlem un moment d'un llibre que surt ara per Sant Jordi i que jo recomano molt vivament a totes les persones que vulguin plantejar, que es vulguin plantejar una mica aquesta situació de l'islam entre nosaltres i com les persones que són musulmanes s'estan intentant adaptar a la situació actual, és un llibre escrit per Laila Carrush, que és una noia de Vic, de família que ve del Marroc, una família amazic, i ella, que és escriptora i té a vora uns 40 anys d'edat, ha escrit un llibre que és Que Allà em perdoni, i és de l'editorial Columna. I és un llibre, és una novel·la, en la qual ella planteja què passa amb una noia que es diu Samira, que pues, això és una catalana que està aquí i que doncs, té uns pares que provenen com a emigrants del Marroc, i resulta que s'enamora d'un Jordi, d'un noi que és camarer, el coneix al costat de la universitat, i aquest noi és ateu. No només és català, sinó que és ateu. Llavors es crea un conflicte en el sentit de dir, bueno, des del món islàmic jo puc acceptar una relació de parella amb algú que sigui ateu? I tot el que això representa. És molt interessant quan hi ha els capítols en els que hi ha les reaccions de les famílies, no? Les reaccions de la família del Jordi i les reaccions de la família de la Samira, que el seu pare pues, a sobre és un imam, no? I per tant, doncs, la situació és... I és molt interessant perquè va plantejant tots els interrogants que una persona musulmana jove pues es posa en relació a l'entorn en el que està vivint, en l'entorn català, no? I aquí és important, i jo crec que deixa pistes molt interessants per poder-les reflexionar, que en l'actualitat ser creient demana com una cintura, una capacitat de gimnàstica, no? Hem de saber distingir què és lo essencial de la nostra tradició, tant la tradició cristiana com la tradició musulmana, i el que no és essencial, i llavors, a partir d'aquí, fer com una mena de negociació amb un mateix per veure què mantenim de la identitat. Què mantenim de la identitat que no toqui lo essencial de la nostra tradició, lo essencial de la manera com ens acostem a la transcendència, cristians i musulmans.
La nostra identitat de vegades tan desdibuixada. I tant. Acabant, Jordi Giró, estaríem parlant hores. A més, doncs, Jordi Giró és un humanista, ja ho haureu notat els nostres oients, és un home de diàleg, és un personalista, però ha sortit la paraula amazic. Realment, l'amazic avui és la tercera llengua parlada a Catalunya?
No tinc dades concretes, però probablement sí. I de vegades fem coses una mica estranyes perquè som molt ignorants i pensem que els nens que venen del Marroc àrab. Hi ha dos àrabs. Hi ha l'àrab clàssic, que és el que s'ensenya a les mesquites, i després hi ha el darija, que és el que realment parlen. Clar, de vegades el que fem és posar-los amb molt bona voluntat i perquè som molt oberts, els hi posem un professor d'àrab, quan en realitat a casa seva no en parlen d'àrab, només parlen amazic. I per tant els estem introduint tot un univers de vegades lingüístic molt innovador i que enreda molt les coses. I ens trobem amb nens que estudien català, castellà, anglès, quan van a la mesquita estudien àrab clàssic i a casa seva parlen amazic i després els hi posem un professor d'àrab, no? Clar, llavors, el que és espavilat, per dir-ho així, i no té problemes lingüístics, s'hi adapta, però, clar, els altres estan en contacte de vegades amb 7 llengües, no? 7 llengües diferents. I hauríem de racionalitzar-ho una mica, tot això. I, sobretot, entendre que en el Marroc, que també és un lloc molt plural, hi ha tota una sèrie de persones, que és, crec jo, la majoria de les que estan aquí, que parlen amazic i que no parlen d'Arija. Per què? Perquè el fet d'estar vivint a Catalunya fa que aprenguin dels pares la llengua materna, per dir-ho així, però que el seu entorn sigui absolutament català, castellà i amb les llengües d'Occident. Per tant, aquest és un sobreafegit que hauríem també d'aprendre a distingir.
Jordi Giró, filòsof, humanista, expert en el diàleg islamo-cristià, moltes gràcies per haver vingut a aquesta casa.
Que és gràcies a vosaltres i bueno, recordar que en aquests moments estem en ple mes de Ramadà i que no estaria de més que féssim, com a mínim, si nosaltres coneixem algú que sigui de religió islàmica, doncs, que ens hi acostem, perquè sobretot això ens ajudarà a distingir entre el fanatisme de l'islam com un conjunt i l'Ahmed i la Laila i la Fàtima i totes les persones que realment tenen al darrere d'un nom de l'islam tota una tradició que també és humana i és humanística i que ens pot aportar moltíssim.
L'Ahmed, la Laila i la Fàtima, que ja són companys dels fills de molts dels qui ens escolten.
Exacte.
Moltes gràcies, amics oients.
Jo habitava, no hi havia cap remei, sinó flor de tamarell, per a sol de l'enviada, que són aquestes mirades que m'adones de través. Mira, no me'n donis més, que el cor me són punyalades. Sobretes de murta tendra, que estona estàs a florir. Per l'opte tu m'has de dir si ton pare em vol per gendre.
Doncs fins aquí el protagonista d'avui. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. També doncs, agrair avui aquest protagonista ben especial, Jordi Giró, capitanejat avui pel director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Com sempre, ha estat un plaer. Ja saps que si tens ganes de tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer si entres a www.radioestel.cat i baixant-te'l, el protagonista, a Ràdio a la Carta. Fins aquí el protagonista d'avui.